L'Observatori. Un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, benvinguts novament al Temps i l'Espai de la Divulgació Científica, un coneixement que passa sempre per les converses directes amb els investigadors i les institucions científiques que tenen com a nexe comú la millora de la salut de les persones i també del medi ambient. I avui, i en el marc d'aquestes converses, us en proposem dues de ben diferents. La primera, un projecte europeu de salut mòbil per a pacients amb esquizofrènia resistents al tractament. És M-Resist i és el primer d'aquest tipus que busca l'autogestió de la malaltia, per tant, molt útil per als malalts, però també per als seus cuidadors i la salut pública. I la segona, també un projecte europeu, però de caire ben diferent. El Consell Superior d'Investigacions Científiques i Transports Metropolitans de Barcelona han posat en marxa Improve Life, un projecte que busca analitzar i avaluar la qualitat de l'aire a les instal·lacions del metro de Barcelona per assolir un transport públic molt més net. Dos treballs de recerca, sens dubte d'allò més interessant per a tots plegats que posen al vostre abast a partir d'ara mateix.
L'Observatori, a Ràdio 4, posa el coneixement al teu abast.
L'Observatori avui vol parlar d'un projecte europeu de salut mòbil per a pacients amb esquizofrènia resistent al tractament. És el projecte M-Resist. I qui n'és responsable, entre d'altres, és la doctora Iluminada Corripio, que és líder del projecte M-Resist a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Doctora Corripio, molt bona tarda.
Bona tarda.
En què consisteix aquest projecte europeu de salut mòbil per a pacients? Quin és l'objectiu?
L'objectiu és cobrir una necessitat, que és atendre amb pacients amb diagnòstic d'esquizofrènia que tenen símptomes persistents, tot i fer un tractament adequat. Llavors, en aquest cas, es tracta de desenvolupar tota una sèrie d'eines, de lo que seria les tècniques mòbils, lo que són les noves tecnologies en general, a fi d'efecte de millorar la continuïtat assistencial i la immediatesa de l'atenció d'aquests pacients.
Perquè estem parlant de pacients que són resistents al tractament, però també vostès assenyalen els familiars.
Sí, de fet aquesta és una mica la novetat. Fins ara diguem-ne que en els programes estàndards d'intervenció d'aquest tipus de pacient es considera principalment el pacient, però també sabem que els cuidadors també pateixen tota aquesta situació de marginalitat i aquestes condicions del pacient, tenen les seves pròpies necessitats d'intervenció psicològica, però a la vegada són una eina important que nosaltres volem incorporar en el tractament d'aquests pacients.
Perquè totes aquestes persones que pateixen esquizofrènia, que són resistents als tractaments i als cuidadors, quina és la diferència respecte dels que doncs, segueixen el tractament com cal, segueixen les indicacions d'aquests familiars?
La diferència està en que actualment, diguem-ne que la condició principal dels programes estàndards d'intervenció és que el pacient vulgui en aquestes teràpies i aquests tractaments. No estan especialment adaptats a les característiques d'un pacient que té símptomes continuats. Aquests pacients estan molt aïllats en el seu entorn familiar o en el seu entorn doncs, poden estar en parella o poden estar fins i tot sense amb una amiga que els ajuda una mica, però no s'acaben d'incorporar aquests programes estàndards. Nosaltres, per exemple, mitjançant intervencions per Skype, mitjançant aplicacions de mòbils, volem que estiguin en contacte amb nosaltres, és a dir, no deixaríem de fer intervencions socials, però d'alguna manera amb aquestes tècniques voldrien doncs, que el pacient tingui accés a nosaltres en qualsevol moment davant l'aparició de qualsevol efecte secundari o en situació d'agreujament dels símptomes. D'aquesta manera també els familiars podrien posar en contacte amb nosaltres si identifiquen algun indici d'agreujament dels símptomes, nosaltres puguem intervindre de la manera més immediata possible.
És a dir, estem potenciant la pròpia gestió de la malaltia.
Sí, una mica, sí, aquest diàleg seria l'empowerment, d'empoderar el pacient en el procés terapèutic. Llavors hi ha una part molt important d'aquest projecte, que és que al principi del projecte els preguntarem als pacients i a les famílies què és el que ells consideren que està millor. D'acord? Nosaltres tenim uns paràmetres de milloria que no acaben de demostrar o d'identificar quan el pacient està bé o està malament. Són les clíniques o les escales de funcionalitat, però no acaben de ser estar en l'activitat que nosaltres necessitem. Llavors els hi preguntarem amb ells, els pacients i les famílies, què és el que consideren, perquè realment en cada pacient i en cada situació familiar és totalment diferent.
Clar, això vol dir abordar directament aquesta malaltia quan hi ha aquests brots, però també l'efecte de prevenir determinats comportaments per estalviar justament aquests brots.
Perquè realment, bueno, el que veiem és que són pacients que, tot i que hi ha un gran desplegament de recursos, perquè són pacients que ingressen molt sovint, són pacients que estan sota un tractament bastant complicat en politeràpia, nosaltres volem utilitzar aquesta intervenció. Realment fan una gran despesa des del punt de vista farmacològic amb una politeràpia que moltes vegades és una mica irracional i, d'altra banda, pel fet de que, bueno, d'alguna manera prevenir doncs, que ingressi, perquè realment amb l'hospitalització sí que aturem la situació aguda o d'agrejament, però tot de marginalitat, tota la situació d'aïllament realment no s'acaba aquí. Vull dir, després el pacient ha de continuar, quan de vegades van aquests pacients als recursos més comunitaris, realment hi ha un intent per part del sistema que s'incorporin, però és un pacient difícil de tractar, és que no es facin intents. Però poder pensar que aquestes tècniques és el que nosaltres d'alguna manera volem tastar. Si fem tècniques, podem fer que el pacient estigui més a prop, bàsicament oferint una proximitat, oferim aquesta possibilitat que el pacient pugui contactar a qualsevol moment i que nosaltres donar una resposta ràpida.
Resposta ràpida, advertir aquests riscos, mancança de tractament. Això vol dir que amb aquest nou projecte, com dèiem, innovador, es podria arribar a canviar patrons?
A nivell de lo que s'està fent en aquest moment, de models d'intervenció. Si realment, clar, nosaltres ara comencem amb un projecte pilot europeu, que, bueno, que hi ha diferents, diguem-ne, regions més implicades, però també està implicat Israel, en aquest cas, i volem tastar inicialment si això pot funcionar, si aquest tipus de tècniques està ben acceptada pel pacient i per les, i també pels professionals, perquè també veiem que clar, és un canvi del que seria la, diguem-ne, la política i la concepció de lo que és l'abordatge del pacient. Aleshores, si realment funcionés a la llarga i si demostressin que això realment és més cost eficient, sí que podria implicar el que seria doncs, la manera com s'estan abordant els pacients amb esquizofrènia resistent. I això es parla més de futur, però bueno, clar. Estem en una fase, diguem-ne, molt preliminar, una miqueta seria, si això funciona, doncs sí, per què no?
Perquè estem parlant d'un projecte, de moment, amb una durada prevista de 3 anys.
Sí, aquesta és la idea. Estan implicats, per una banda, diguem-ne, centres més clínics, està implicada Finlàndia, Hongria, Israel, nosaltres, l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital de Sant Joan de Déu, però també hi ha, diguem-ne, socis o partners tecnològics, que són els que ens pregunten com és el nostre pacient, què és el que el nostre pacient pot necessitar per adaptar aquestes tecnologies doncs, a les característiques pròpies aquest tipus de malalt.
De totes maneres, també cal abordar una altra qüestió. M'imagino que és un dels punts també destacats d'aquest projecte innovador que té com a objectiu doncs, involucrar la gestió de la malaltia en aquests pacients amb esquizofrènia que són resistents al tractament i als seus cuidadors en molts casos, que és el fet de poder conèixer millor la malaltia.
El gran problema que tenim amb aquests pacients és que és molt difícil fer estudis amb pacients amb esquizofrènia resistent, per començar, els estudis d'eficàcia, com per exemple el nou fàrmac, el primer criteri d'exclusió és que siguin malalts resistents al tractament, amb símptomes persistents. Aleshores, necessitem tenir una base de dades àmplia per començar a profunditzar en el coneixement neurobiològic de lo que està passant en el cervell d'aquest pacient que sí que respon al tractament. Aquest seria un objectiu a plaç, si poguéssim tenir doncs, una mostra de pacients que poguéssim analitzar en termes de característiques epidemiològiques, en termes de per què responen a aquest tractament i no a aquest altre, i que jo penso que sí que pot ser molt interessant de cara a personalitzar en un futur immediat quan arriba un pacient que veiem que, pues, que no estan funcionant les medicacions actuals ni les intervencions habituals.
Hi ha una qüestió que molts dels nostres oïdors es deuen estar preguntant. Estem parlant tota l'estona d'un projecte europeu de salut mòbil, utilitzar les eines de salut mòbils, la mHealth. Què vol dir exactament? Quines eines són de les que parlem?
Estem parlant, per una banda, de fer servir el mòbil per incorporar una sèrie d'aplicacions que, per exemple, recordin al pacient al moment de prendre la medicació, que li preguntin, per exemple, si és al carrer, que li pregunti si ha trucat al seu amic més proper, per una banda. Per altra banda, una plataforma que, en la qual s'incorporarà informació sobre la malaltia, però una informació testada bàsicament, que tant la família com el pacient, com la població general, podem veure i fins i tot fer consultes. I estem parlant de la possibilitat de fer teràpia online, mitjançant, pues, per exemple, tablets, perquè, bueno, pues, perquè el pacient vindrà alguna vegada, doncs, a la visita, però que es puguin fer d'una, doncs, manera programada, però via online, si no hi ha sortit de casa, doncs, intervencions terapèutiques, com ara la teràpia cognitiva actual, que l'Hospital de Sant Pau, conjuntament amb l'Hospital de Sant Joan, doncs, ha estat treballant i desenvolupant al llarg dels darrers anys i que d'alguna forma està demostrant que en el cas del nostre grup de pacients està funcionant.
Per tant, ens trobem amb la possibilitat de poder fer un seguiment, però també de monitoritzar els moviments i el que representa el propi pacient, i això és important de cara a poder controlar.
Sí, perquè a part de, diguem, de lo que serien aquests dispositius que fem servir com a eines recordatòries del tractament i com a eines terapèutiques per poder contactar amb el pacient des de casa seva, també se volen desenvolupar una sèrie de dispositius que permetin, per exemple, saber si el pacient, pues, està més immòbil o el pacient està amb la freqüència cardíaca més alterada, perquè a part de que són paràmetres de salut que a nosaltres també ens interessa, perquè, bueno, una cosa que no hem comentat és que som pacients amb més incidència de malalties mèdiques. Per nosaltres aquests paràmetres que podem identificar amb aquest dispositiu ens donen informació de com està psicopatològicament i com està la seva malaltia.
Clar. Només una dada per acabar: la Unió Europea, 5 milions de persones pateixen trastorns psicòtics. D'aquests, el més conegut és l'esquizofrènia, i entre un 30 i un 50% es considera resistent al tractament.
Sí.
Només és per tenir-ho present i per donar-hi suport en aquesta recerca i en aquest projecte. Doctora Il·luminada Corripio, líder del projecte EmResist de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, gràcies per haver estat avui a l'Observatori i explicar-nos aquest projecte i tot el que es pretén, que no és poc.
Moltes gràcies en nom de l'Hospital de Sant Pau, de Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau, per aquest interès que mostreu per aquest tipus de malalts que, bueno, sembla ser que darrerament estava una oblidat, i que espero que a partir d'ara, doncs, puguem oferir respostes d'atenció no només amb ells, sinó també als seus cuidadors.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
L'Observatori, amb Anna Banyeres, a Ràdio 4.
La setmana passada parlàvem sobre el nou simulador que ha de fomentar l'ús de la bicicleta a la ciutat en pro de la salut de la ciutadania i el medi ambient. Avui insistim en aquests dos punts perquè el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la companyia Transports Metropolitans de Barcelona han posat en marxa el projecte Improve Life per mesurar la qualitat de l'aire que respiren els usuaris del metro de la capital catalana. En aquest punt saludem la doctora Teresa Moreno, que és coordinadora d'aquest projecte. Doctora Moreno, molt bona tarda.
Bona tarda.
Mesurar la qualitat de l'aire que respirem els usuaris del metro, però també els treballadors, imagino, no?
Bueno, el proyecto está basado principalmente en los usuarios, porque las mediciones que hacemos las hacemos durante el tiempo que el servicio de metro está abierto, es decir, de 5 a 12 de la noche. Y también hay que tener en cuenta que el trabajador, pues las actividades que ellos hacen son diferentes de los del usuario. Entonces, para poder extrapolar los resultados que tengamos a otros metros internacionales, nos estamos basando sobre todo en el usuario.
¿Quién es el objetivo principal de este proyecto?
Pues este proyecto está financiado por la Unión Europea, es un proyecto LIFE, y este proyecto es básicamente de demostración. Se trata de encontrar cuáles son las principales fuentes que producen partículas en el aire que respiramos en el metro e intentar que estas fuentes produzcan menos partículas, ver cómo podemos reducir el número de partículas y así mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, vamos a medir la influencia del tipo de pastilla de freno. En TMB los trenes usan 4 tipos diferentes de pastillas, entonces vamos a medir en estaciones que con trenes diferentes, identificar las partículas que vienen de esos frenos y elegir qué freno es el mejor para el medio ambiente.
Aquest seria un dels exemples d'aquesta presa de mostres. Unes mostres que ja s'han començat a prendre, crec, amb alguna estació concret del metro, crec que la de la Sagrera, la línia 5, però com es fa aquesta medició?
Sí, la medición tenemos, estamos midiendo en continuo, tenemos varios equipos midiendo en el andén y básicamente medimos la concentración de partículas en el aire, partículas inferiores a 2 micras y medio de tamaño, que son las inhalables, las que llegan al pulmón, y con este dato tenemos la concentración de partículas por metro cúbico de aire y además tenemos el filtro que podemos analizar químicamente después. Y además de la concentración también estamos midiendo el número de partículas, que no es lo mismo, en diferentes tamaños, desde 10 micras hasta nanómetros, para ver cuál es la partícula más común, cuál es el tamaño más predominante en el metro.
No només mesura sobre el terreny, en el propi suburbà, sinó també, crec, al laboratori?
Sí, exactamente. Sobre todo, bueno, los datos luego habrá que tratarlos en el laboratorio, pero principalmente la composición química de los filtros la haremos aquí en el instituto, en el CSIC, e intentaremos identificar qué fuentes producen estos componentes químicos que identifiquemos.
Perquè s'analitzen l'entorn, el que compon, en aquest sentit, doncs, el decurs d'aquest transport suburbà, d'aquest metro. Parlem tant de l'aire, de la pols, com d'aquelles qüestions que tenen a veure directament doncs, amb els propis metros, com pugui ser el motor, els carrils...
Claro, exactamente. Sí, sí, la mayoría de las partículas que respiramos en el metro se producen dentro del metro, que son relacionadas con el propio desgaste del tren. Tenemos partículas de desgaste del raíl, de la rueda, de los frenos, como hemos dicho antes, también de la catenaria, que es la que surte de electricidad al tren. Entonces, estos son los aspectos que vamos a estudiar más. Pero también hemos visto en estudios anteriores que llegan compuestos, partículas que tienen que ser obligatoriamente del aire exterior, que son, por ejemplo, compuestos secundarios, incluso hemos identificado sal marina, y muchos compuestos que vienen relacionados con el tráfico de la calle.
És a dir que, per tant, és important tot l'entorn, com dèiem, del metro, a l'interior i a l'exterior, a les pròpies estacions. M'imagino que en aquest punt, si les estacions són obertes o tancades, també varia doncs, el que puguin haver-hi més partícules en suspensió contaminants o menys. És a dir que aquí tot hi juga en conjunt. Quin és el període de temps d'anàlisi i a quantes estacions es té previst fer aquestes mesures?
Sí, el projecte ha empezado ahora en octubre y hemos empezado a medir en estaciones en enero, hace un par de semanas. Vamos a estar midiendo hasta el verano del año 2016 y lo que queremos hacer es medir en estaciones de todas las líneas, de las 10 líneas que hay en TMB. Entonces, estamos buscando además estaciones donde se estén produciendo actividades del metro, como, por ejemplo, de cambio de raíl o de traviesas en el túnel, que puedan afectar al andén al día siguiente. Entonces, de ahí las selecciones de estaciones. En Sagrera estaremos un tiempo y luego nos moveremos a estaciones de la línea 3. La media es aproximadamente un mes en cada estación.
Un mes a cada estació.
Sí.
De totes maneres, doctora Moreno, aquest estudi, aquest projecte que ja està en marxa, ImproveLife, d'avaluació i millora de la qualitat de l'aire del metro de Barcelona, no és del tot nou. Crec que ja s'havien fet algunes mesures ja fa uns anys enrere.
Sí, nosotros, el mismo equipo de investigación con TMB, ya hemos estado trabajando desde hace 2 o 3 años y lo que queríamos ver es porque no teníamos ningún estudio anterior previo de cuáles eran las concentraciones de partículas en el metro. Hay estudios de este tipo en otras ciudades europeas, americanas y asiáticas, pero este es el primer proyecto europeo que financia una investigación más detallada. Los estudios que hemos hecho anteriores pues fueron muy específicos en un número reducido de estaciones y lo que vimos es que la calidad del aire de cada estación es muy diferente. No solo hay diferencias en cada línea, pero incluso en la misma línea el diseño de la estación produce una calidad de aire diferente. Por ejemplo, el número de accesos que tenemos al andén o dónde están estos accesos, si están al final del andén o en un lateral, la profundidad de la estación. Las estaciones de las líneas nuevas, por ejemplo, en Barcelona, que tienen una mampara de cristal que separa la vía del tren por motivos de seguridad, hemos visto que también influyen en la calidad del aire de la estación. Estas estaciones son más limpias porque el panel de cristal evita la llegada de partículas del túnel a la estación.
Per tant, ho dèiem, important poder analitzar les màximes estacions possibles de totes les línies del metro de Barcelona per poder tenir precisament els resultats. I aquí és el punt més innovador d'aquest projecte ImproLife, que és el fet de treballar, recollir per a prevenir després i millorar la salut de les persones.
Eso es, o sea, no se trata de que sea un problema ahora, de que las cosas estén mal, pero creo que podemos ser innovadores y decir que aquí estamos intentando mejorar las cosas y esto explicárselo a los otros metros internacionales.
Perquè els resultats, un cop es tinguin, seran publicats i posats a disposició d'operadors de transport públic ferroviari a tot el món.
Eso es, sí, porque prepararemos un informe final con todas las medidas que pensamos pueden reducir la emisión de partículas y de esta manera pues mejorar la calidad del aire en la estación, no solo en el andén, pero también en el interior de los trenes.
Ara, doctora Moreno, no posarem la por al cos, però a mi sí que m'agradaria saber si tenim un nivell acceptable des del punt de vista de salut humana al respirar aquestes partícules i tot aquest entorn del metro de Barcelona respecte a altres metros d'altres ciutats espanyoles o fins i tot a nivell europeu o a nivell mundial.
Sí, bueno, de otros metros a nivel nacional no tenemos datos todavía, pero de otros metros a nivel europeo sí que sabemos que el metro de Barcelona está en el nivel medio, no es ni de los más que tenga una calidad de aire peor o mejor. Sí que es verdad que los metros más antiguos, como el de Londres, pues tiene una calidad de aire peor, pero el de Barcelona está perfectamente en el medio. Esto sobre todo en la calidad de aire del andén. Es bueno recordar que dentro de los trenes, sin embargo, la calidad del aire del metro de Barcelona es superior, es mucho mejor que en otros metros. Y es porque el metro de Barcelona tiene aire acondicionado dentro de los vagones, que esto no ocurre en todos los metros internacionales. Hemos visto que los filtros del aire acondicionado también retienen las partículas que hay en el vagón y mejoran la calidad del aire dentro del tren.
Per tant, podem viatjar en metro absolutament tranquils per la nostra salut.
Hombre, eso seguro. Yo creo que es mucho mejor para uno mismo y para la ciudad que viajemos más en metro y menos en el coche.
En qualsevol cas, aquest estudi, aquest projecte està en marxa amb la voluntat d'aconseguir millorar justament doncs, aquells punts que siguin perjudicials per la salut de les persones i del medi ambient. Doctora Teresa Moreno, coordinadora del projecte ImproLife del Consell Superior d'Investigacions Científiques, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Observatori a Ràdio 4 i explicar-nos com anirà i quin objectiu pretén.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs amb el Suburbà de Barcelona arribem al final del recorregut d'avui a l'Observatori a Ràdio 4, trajecte que amb la voluntat de conèixer avui ha fet possible les vies de so amb Miquel Salvà dirigint i presentant, Anna Banyeres. La setmana vinent, més divulgació de la recerca amb més converses amb els investigadors. Així que fins a la propera cita científica i bona setmana.